Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La ciutat egípcia de Sharm el-Sheikh acull l'arrencada de la COP27, una nova cimera pel clima. Arriba uns dies després que l'ONU hagi donat a conèixer el seu informe sobre la bretxa d'emissions del 2022, un informe que bàsicament el que venia a recordar és que totes les promeses que es van fer i algunes d'elles acordar en la cimera de Glasgow no són ni serien suficients per limitar l'escalfament global per sota dels 2 graus, que aquest era el compromís. De fet, les Nacions Unides han avisat que cal intensificar les mesures, que és el moment de passar a l'acció, diuen que si no ho fem de cara al 2030, la temperatura del planeta hauria pujat gairebé 3 graus. Els seus càlculs rondarien els 2,8 graus. El missatge és, el moment és ara, en aquesta cimera, a Egipte, i toca passar a l'acció i començar a fer allò que s'ha anat acordant i que es pugui acordar. El problema és que hi ha molts escèptics que diuen, home, després de 27 cimeres, que encara estiguem així, tampoc genera cap confiança que alguna cosa pugui començar a canviar. Avui tenim ganes de parlar-ne, de com estem, de què ha anat canviant, de com ha canviat la nostra atmosfera, el nostre planeta, i de què és el que ens hi juguem si tot plegat no s'acaba transformant en una realitat palpable. La Carme Llasat és catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Professora Llasat, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. No sé si vostè està entre les esperançades o les escèptiques amb aquesta cimera que arrenca a Egipte.
Jo em considero que he d'estar entre les obligatòriament esperançades.
Obligatòriament esperançades vol dir que s'obliga a creure-hi?
És que no tenim dret a aturar-nos i a dir no farem res, no aconseguirem res, no tenim dret. Hem de fer alguna cosa, sigui com sigui, de la cimera té que sortir alguna cosa. Sempre surten petites coses, eh? El que passa que realment va extraordinàriament lent tot el procés i de vegades anant cap enrere en comptes d'anar cap endavant.
Veient el que s'ha de parlar en aquesta cimera o escoltant el que s'ha pogut escoltar fins ara, ja que està en aquesta posició, li demanaré al revés, expliqui-li a un escèptic què em pot esperar o de què pot servir la cimera que arrenca ara.
Doncs la cimera que arrenca ara, en la qual es reuneixen més de 30.000 persones, no solament és la cimera amb els 197 països i les parts, no, que formen el que diríem aquesta conferència de les parts, sinó que simultàniament s'estan celebrant actes ja també doncs, del món de les finances, del món de les empreses, del món de les religions. És a dir, hi ha altres actes paral·lels que moltes vegades són els que arriben a influir fins i tot molt més en els comportaments de la població i en els comportaments de les societats, no? Fins i tot en els governs. Per tant, això és una possibilitat. Hem de pensar que hem anat molt lentament. És indiscutible que no es pot, que tindríem que agafar a tots els països i dir és que hi ha que complir sí o sí, perquè el món se'n va en orri, si no. Però el que hem de pensar és que també nosaltres, també aquests escèptics de què hem parlat, tenim obligacions, eh? Sí. I aquestes obligacions podríem destacar moltes de com nosaltres podem canviar fins i tot els nostres propis hàbits per enfrontar-nos amb aquesta situació que no solament és clima, sinó que en realitat afecta a tot el benestar del planeta i el que forma part del planeta.
Ara entrem en aquestes obligacions, però ja que fas servir aquesta paraula, un dels problemes d'aquesta cimera i de les anteriors és que sumar-se a aquests acords i aplicar-los acaba sent voluntari.
Sí, certament. Certament, París va ser un èxit perquè era la primera vegada que tothom estava d'acord, però és veritat que es va signar que fos voluntari, perquè la pregunta, i que no s'acaben de fer, és qui supervisa els que... o sigui, qui és, no?, el que està per sobre de tot per supervisar els altres, perquè si no els països no haguessin signat, perquè hi ha països que estan molt en contra, és veritat, eh? Però hem de pensar que, per exemple, en un moment determinat, Xina, que va començar a plantejar-se doncs, molt més seriosament tot aquest tema del qual passava plenament, ho va fer per dos motius. Un, perquè se'ls estaven morint els propis xinesos degut a la contaminació, i un altre, perquè el mercat començava a exigir un canvi de, diguem, d'actuacions envers aquest problema. I era el mercat el que exigia.
Perquè aquesta transformació que és necessària, en aquesta reunió hi ha 200 líders mundials, però hi ha també moltes empreses i alguns que critiquen, no?, que hi pugui haver, que hi pugui haver aquestes empreses per totes les qüestions vinculades al greenwashing, etc. Però aquesta transformació que és necessària, que cal fer, sense el sector privat no existirà?
No. No, no, lamentablement, o sigui, aquí està el gran repte, per això no és un repte solament del clima, és un repte que ha de fer que sigui sostenible, evidentment per mi, doncs, defensant un criteri de justícia, però també ha de ser sostenible econòmicament, no? I aquí és on hi ha la crida. El sector privat realment té molt a dir. Hem de pensar que, per exemple, a nivell industrial, en Espanya, està supercontrolada les emissions que fan les empreses. I això ha millorat molt, és a dir, que hi ha molts més actes dels que la gent pensa. Però, lamentablement, sí que el sector doncs, públic no sé, no arriba, t'hauria de posar molt més, evidentment, molt més empenyant tot, però el sector privat es té que plantejar noves formes de fer, entre cometes, negoci. El que passa, que sí que és veritat, que també s'ha de plantejar que aquest negoci potser ha de baixar una mica els beneficis.
Ah, però un dels problemes d'aquesta lluita contra el canvi climàtic és que encara té massa pes la idea que aconseguir-ho és sinònim d'autoempobrir-nos?
Aquí és que estaria la paraula autoempobrir-se. La paraula no seria aquesta, la correcta. La paraula és canviar el criteri de creixement, que és el que entenem com creixement.
Deia auto perquè, com que són decisions, diguem-ne, que han de prendre els propis països, no?, i les pròpies empreses, sembla que hi ha aquesta resistència a dir, escolta'm, no fem això perquè sabem que això el que farà serà que guanyem menys diners o que generem menys activitat econòmica.
Aquí hem de pensar en què volem dir en guanyar més diners, ho ha dit molt bé, perquè aquests guanyen més diners, a lo millor no és el país el que està guanyant més diners, sinó els grans fons d'inversors. Per tant, no és un tema que afecti el país. Precisament el canvi de paradigma, el canvi que diem, no?, doncs per una societat que no vol dir empobrir-se, vol dir doncs, canviar el criteri de treball, per dir-ho, a mi no m'agrada, però bueno, per dir-ho, és per això el criteri de negoci, té que ser diferent, però també és veritat que no podem posar doncs, tots els camps, per exemple, amb energia solar, diríem, i perdre llavors l'agricultura espanyola. No, tampoc. Vull dir, aquí és on els governs tenen que fer per trobar un equilibri que no sigui empobrir. La paraula empobrir no, al revés, sinó que és aixecar que a tothom tingui dret doncs a una vida digna, no?
Estem parlant molt de l'energia aquests dies aquí a casa nostra, evidentment per les conseqüències derivades d'aquesta guerra que hi ha a Ucraïna i totes les derivades que ha tingut. Una d'elles és la derivada energètica. És el moment d'aprofitar el moment per acabar de fer el tomb, fer el canvi, accelerar en matèria d'energia solar, en matèria d'energia eòlica?
Totalment, sí, sí, indiscutiblement. És el moment, i el moment també, com diuen, doncs una mica també de ser més autosuficients, no? I nosaltres tenim. Aquí hi ha que dir doncs, que a nivell d'Espanya s'està avançant moltíssim en tot el que són energies renovables. A nivell de Catalunya ens hem quedat una mica enrere per diferents motius.
Per què ens quedem enrere? I al seu entendre, quin és el motiu fonamental perquè Catalunya estigui anant tan lenta?
Doncs hi ha motius polítics. Fa unes dècades, diríem, havíem estat els primers, érem els capdavanters. Hi ha motius d'interessos, de prioritats, que és el que realment ens interessa prioritzar. I després també hi ha un motiu de conscienciació de la població, perquè de vegades s'escolta massa el que la població, en un sector, digui, jo aquí no vull aquest tipus, que em posin molins a prop de casa meva, jo no vull. No, crec que aquí és necessari una governança molt important.
És a dir, quan diu que s'escolta massa, vol dir que les autoritats, diguem-ne, haurien de ser més ferms en aquesta implantació, més enllà d'aquestes reticències territorials que hi pugui haver?
Totalment, sí. Jo crec que sí.
Però, en canvi, som un país que la qüestió territorial sempre hi ha tingut un pes molt important. Quan dic territorial, em refereixo des d'un punt de vista paisatgístic, sobretot, i també per l'interès turístic, no?, per exemple.
Ja, però hem de trobar l'equilibri, diríem, però tenim grans possibilitats de, vull dir, fins i tot després tenim moltíssimes possibilitats que no afecten el paisatge, com és una explotació molt més gran també de l'energia solar. Hi ha tot temes de legislació també de cara a les comunitats energètiques que es diuen, a la utilització de l'energia en els pobles, no? Doncs hi ha temes també jurídics que es tenen que revisar.
Quan diem que estem en emergència climàtica, la sequera actual de Catalunya, per exemple, hi té a veure?
Forma part. És a dir, nosaltres sequeres hem tingut sempre i per això ens consta molt als científics assegurar doncs, que aquest període tan sec sigui conseqüència del canvi climàtic, perquè hem arribat a tenir períodes que han durat anys i que han produït fins i tot les migracions a Catalunya interiors i cap a fora també. Però està en línia amb el que s'espera del canvi climàtic, que seria aquest augment de períodes sense pluja.
Ho dic perquè a vegades fixar-se potser en només un element, no sé si permet fer aquesta radiografia més global, però acabem d'explicar als mitjans de comunicació, per exemple, que hem passat pràcticament 6 mesos de temperatures d'estiu al país, que això sí que no és habitual, coincideix amb aquesta sequera en aquest moment. Recordo que al llarg d'aquest darrer any, des d'aquí la ràdio, vam explicar, per exemple, l'impacte d'alguns huracans de manera brutal als Estats Units, que hem explicat que hi ha hagut pluges torrencials al Nepal, que hem explicat la sequera extrema que hi ha a la Banya d'Àfrica, no?, per exemple. És a dir, la conjunció de tots aquests elements expliquen què és el canvi climàtic?
Es donen, o sigui, ho visualitzen, ens ajuden a visualitzar-lo molt millor. Hi ha alguns d'aquests elements formen part, diríem, d'aquell clima, però el canvi climàtic el que està fent és agreujar, diríem, extremalitzar el clima, cada vegada és més extrem. Per tant, sí que donen una bona imatge perquè la gent comprengui cap a on estem abocats, no? I hem de pensar una cosa, nosaltres tenim capacitat d'adaptació, la major part de la societat catalana doncs, té aquesta capacitat. Els ecosistemes, molts d'ells, no tenen capacitat i després hi ha països que no tenen tampoc absolutament capacitat d'adaptació.
Clar, perquè en el cas català, per exemple, o espanyol, bé, no sé si des d'un punt de vista climàtic, diguem-ne, podem arribar a afinar tant territorialment com a Catalunya, però vaja, aquí a casa nostra, si vostè m'hagués d'explicar què pot comportar, o què està comportant i cap a on ens porta, cap a quin tipus de climatologia ens porta aquest canvi climàtic, cap a on anem?
Doncs anem cap a això que comentava, no? Aquesta pèrdua de pluja, el que passa que ara precisament quan parlaves de Catalunya o de la resta d'Espanya, el que succeeix és que no tot és igual, A nivell d'Espanya és sobretot el sur. El sur realment ja està pagant, ja està disminuint moltíssim la precipitació. A Catalunya encara no podem assegurar que a tota Catalunya estigui disminuint globalment, malgrat que aquest any ha estat un any terrible, No ho podem assegurar, però els models que diem models climàtics que ens donen les projeccions del que passarà a les pròximes dècades sí que apunten a aquesta disminució de precipitació en una gran part gairebé tota la regió, malgrat que hi haurà parts molt més afectades. Aquesta és una. L'altra és aquest augment d'aquests xàfecs que tenim intensos a l'estiu, doncs cada vegada més intensos, és una altra. I després també tenim tot el tema de l'augment del nivell del mar, que en el nostre cas, sobretot, pot afectar doncs, tant per l'erosió a costes, tant per al nivell de tempestes, quan tenim temporals marítims doncs, que siguin molt més greus, més impacte per la població, com després també per la intrusió de l'aigua salada i, per tant, el problema de l'aigua és un problema que tota la regió mediterrània, inclús nosaltres, patirem. No?
Clar, això... Acabi, perdoni.
No, ja està.
No, deia que, clar, tots aquests efectes nosaltres els notem tots. Quan hem començat aquesta conversa parlàvem d'aquesta cimera i parlàvem de les responsabilitats dels governs, no?, del compromís que han de tenir les administracions públiques en fer una sèrie de canvis, com ens en deia vostè, pel nostre propi govern, per exemple, apostant clarament per la solar i la eòlica més enllà de les reticències que hi pugui haver-hi en el territori, sempre amb una balança, no?, amb una certa mesura, però apostant-hi clarament, i de les empreses privades que hem parlat, i el ciutadà, professora Llasat. És a dir, nosaltres hem o podem fer alguna cosa en tot aquest escenari? Ho dic perquè estem en un moment molt difícil, també, per molta gent, no? Per aquesta guerra, diguem-ne, que parlàvem, i pels canvis d'hàbit en el consum i també la relació, diguem-ne, per exemple, amb l'aigua i amb l'energia. No sé si estem en un moment de demanar més esforços o si hem de ser conscients que l'hem de fer, malgrat tot, també a nivell personal.
A veure, clar, quan parlem del ciutadà o de la ciutadana, ens trobem doncs, que no és el mateix jo que estic parlant aquí des de casa meva, doncs, que vostè a la ràdio, que persones que realment ho estan passant molt malament, és a dir, persones que ja no tenen ni on viure, no? Això ja és una segona part. En principi, tots nosaltres, tots, estem cridats a canviar, eh? Estem cridats al que es diu una conversió ecològica integral, és a dir, a canviar els nostres hàbits de vida. L'altre dia, doncs, corria la fake news aquesta, doncs, de que Vueling per el divendres, doncs, aquest famós divendres, doncs, treia bitllets, no? Mira, resulta que no podem viatjar tant en avió. Hem de limitar els nostres viatges en avió. Potser també hem de limitar i pensar-ho molt més abans de fer un viatge a l'any o dos viatges a l'any, que està bé que els fem, però no sortim contínuament. És a dir, el nostre tipus de vida, la compra de roba, hem de pensar, per exemple, doncs, en la gran producció de contaminants, amb tot l'impacte que té doncs, aquesta fast fashion que es diu. Sí. Això també ho podem canviar, i ho podem canviar de tothom. Vull dir, és un canvi de paradigma.
Les nostres ciutats han de canviar? Professora, ho dic perquè hi ha molt debat, per exemple, amb la transformació urbanística que està havent-hi a Barcelona. Avui nosaltres al programa en parlarem. S'està parlant molt en el cas de la capital catalana del trànsit, de si s'ha de limitar el trànsit o no s'ha de limitar el trànsit, de si s'han d'aïllar les cases, aquestes famoses superilles. Aquest és el debat que hem de tenir de com organitzem les nostres ciutats en relació amb el canvi climàtic, també?
Aquí, bueno, és que hem posat un cas complex, eh? Bueno, primer, qualsevol canvi que s'hagi... Evidentment, les ciutats s'han de canviar, sí, és veritat, i s'està estudiant, doncs, per exemple, doncs, com pot canviar doncs, posant sostres verds, posant més vegetació, eliminant tanta plaça dura que es va posar de moda. Hi ha una sèrie de canvis que totes les ciutats poden fer. Tot el tema del trànsit, el tema de les superilles, el tema de Barcelona, del que està passant a Barcelona, tot això el que requereix són estudis abans de prendre decisions i d'anar fent canvis, i estudis també de el que aquests canvis estan comportant. Per tant, una qüestió sí que seria, doncs, evidentment, limitar la producció de gasos d'efecte hivernacle a les ciutats, intentar disminuir el trànsit, i una altra és com ho fem i què fem, no? I això per mi requereix estudis. De fet, hi ha altres ciutats espanyoles en què s'estan fent estudis en profunditat i han rebut premis internacionals per el canvi de paradigma o els canvis que s'aniran fent a la ciutat. Però no és un tema simple de... Més que les superilles, també podríem pensar després amb les ajudes doncs, per poder millorar millor la conservació d'energia dels edificis, és a dir, doncs, la rehabilitació, les necessàries ajudes per la rehabilitació de molts edificis de la ciutat.
Vostè és partidària de la instal·lació de plaques solars a les ciutats, per exemple, per les comunitats? Ho dic perquè en el país s'ha parlat molt, aquí a casa nostra hem parlat molt dels parcs eòlics, dels parcs solars i de les reticències del territori, per exemple, però no s'ha parlat tant i està començant a aparèixer ara de les dificultats que estan posant les companyies distribuïdores perquè grans edificis, no?, o carrers sencers de determinades ciutats, diguem-ne, apostin per aquest sistema d'instal·lació de plaques, entre altres coses, perquè la xarxa elèctrica tampoc podria arribar a assumir ara, perquè els cablejats que hi ha pels carrers de la ciutat sovint són deficitaris, tota l'energia que aquests sistemes començarien a aportar. Els que veuen sempre la mà fosca darrere de tot diuen que és la manera que tenen les elèctriques de mantenir el negoci, no?, i frenar d'alguna manera que les plaques arribin a les ciutats. Vull dir, perquè hi podria haver un gran canvi si els edificis de les ciutats, no una casa, no?, d'una urbanització, una zona aïllada, s'instal·la plaques, sinó si estem començant a parlar ja d'edificis sencers de ciutats, no?, que apostin per això.
Sí, bueno, aquí hi ha un tema, evidentment sí, que hi ha una lluita de poders i de beneficis, i efectivament aquí jo sé que s'estan trobant a nivell de ciutat, a nivell de poblacions, sí que és molt factible el que es diuen les comunitats energètiques, sí que és molt factible el fet, evidentment requereix un canvi en les instal·lacions a nivell fins i tot d'edifici, però és factible doncs, la utilització sense necessitat de vendre, que aquí és el gran problema que s'imposa, doncs hi ha una normativa per la qual l'energia, aquest tipus d'energia solar, doncs en aquest moment se diu que es pot arribar a utilitzar fins a un quilòmetre de distància, si no s'ha de vendre a la companyia, es ven a baix preu, i això aquí sí que realment s'hauria de modificar. Jo crec que...
Aquí s'està treballant en un canvi, no?, si no m'equivoco, crec que es vol intentar arribar a doblar aquesta distància, no?, aquest quilòmetre, passar-lo a dos,
sí.
Vaja...
I a més a nivell de que, perquè sí que s'ha demostrat, i de fet s'ha demostrat en algun lloc, per a fins i tot a sostres d'esglésies, que normalment esglésies més modernes, sí, diríem que són molt grans, i que aquesta energia s'utilitza doncs, no solament per l'església, sinó per l'entorn, pels veïns, pels que tenen menys. Per tant, aquí sí que hi ha un canvi de paradigma en el qual doncs, hi ha interessos confrontats. Però en principi jo soc partidària com una de les possibilitats, perquè tampoc la possibilitat d'utilitzar, per exemple, camps de regadiu doncs, per instal·lar energia solar també és una... Aquí en aquest cas és un tema molt discutible, perquè també hem de parlar doncs, de la seguretat alimentària. Per tant, tot requereix una bona governança i una bona informació, formació i bases científiques i tècniques per les decisions.
Anava a dir, per tancar una miqueta, no?, el cercle d'aquesta conversa que hem començat ara fa ja pràcticament 25 minuts, segurament tots aquests elements que han anat apareixent, la manera d'accelerar-los podria ser un bon acord de compliment o unes garanties de compliment dels acords en aquesta cimera que està arrencant a Egipte, no?
Efectivament. Aquí, bueno... Espanya ha presentat els plans, diríem, i nosaltres aquí formem part, no, de tot l'Estat. Aquí ja tindríem que baixar també a nivell autonòmic, a nivell de Catalunya. I a nivell ja d'Egipte, evidentment, els compliments. Els compliments, primer, a la presentació, perquè resulta que menys de la meitat dels països ha presentat els plans, i segons, com vostè diu, un compromís indiscutible tant dels compliments com de l'ajuda doncs a aquells que són els més afectats per aquest canvi.
No, perquè de Glasgow fa tot just un any, no? I en un any encara no... La veu que s'ha aixecat ja des de l'ONU, escolta, amb tot això que vam dir fa un any ja no és suficient, no? És a dir, per una banda no ho hem complert, no? I per l'altra ja avui sabem que inclús amb allò no n'hi hauria prou, no? Per entendre'ns.
Sí, jo avanço que a mi em preocupa molt perquè realment ara els podem decidir, és a dir, ara nosaltres podem prendre acords voluntaris, el ciutadà i la ciutadana poden decidir què fan i què no fan, però de cara al dia de demà potser ens hauríem de començar a preocupar si al final doncs, la decisió ja no serà tan voluntària, llavors això ja no és tan agradable.
Passa que potser ens estem abocant a això, no? Vull dir, ho dic que després de tants anys d'acords voluntaris... Sí. Que no cristal·litza... De París en fa 7 d'anys i de cimeres en portem 27, per entendre'ns, no? I malauradament sembla que tot hagi de tendir més a acabar sent una imposició o una obligació que no pas un acord voluntari, no?, de compliment.
Sí, no, estic totalment d'acord, eh? Jo em referia ja més a nivell del públic, a nivell del ciutadà, la ciutadana. Així, a nivell dels països, realment, el bo, lamentablement, sí que potser serà doncs, que per participar en aquest joc tinguis que complir, i si no, no pots participar, per dir-ho d'alguna forma, no? És a dir, d'alguna forma que obligui molt més els països a complir-los.
Tem que la guerra ucraïna i les seves conseqüències siguin l'excusa perfecta per dilatar més en el temps l'assumpció i l'aplicació de mesures?
És possible, però jo prefereixo no perdre l'esperança de que ens faci pensar doncs, que no volem que guerres, perquè una de les coses que porta el canvi climàtic i els seus efectes és l'augment de la possibilitat de conflictes bèl·lics.
La Carme Llasat és catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. És un plaer escoltar-la i avui volem agrair-li molt que ens hagi volgut acompanyar en aquest dilluns, coincidint amb l'arrencada d'aquesta cimera COP27 i sobretot que, malgrat tot, encara persones que ja en tenen tant com ella mantinguin l'esperança que això que s'està fent i que arrenca ara a Egipte aquests pròxims 15 dies no seran per a no res, sinó que acabaran servint. Professora, que així sigui, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vostè.
Que vagi molt bé. La Carme Llasat en directe amb nosaltres, en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Ara en seguirem parlant, evidentment, de tot plegat aquí en temps de tertúlia. Avui, com tots els dilluns, amb la Sílvia Angulo, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pi de Cabanya. Serà després d'una pausa molt breu per la publicitat.
Ràdio Estel.